menos 6 minutets, així estem en Sandra Julià, candidata al Congrés per Ciudadanos. Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Que sempre us porta novetats.
Alguna.
Recordem que la setmana passada va parlar de les presons, després ha fet eco de la notícia, és dir, jo per la meva part, que sigues dona i que sigues tan valenta, de clavar-te dins de les presons i dir-vos les coses que no hi ha, pues me sent contenta, la veritat. I avui m'has comentat que heu fet una ruta. Dime, la ruta que heu fet i el que heu vist.
Ara vam fer una ruta per el nord. Uh-huh. Vam estar mirant els avanços del Castor. Espero que no sigui una medida electoralista, sinó que realment la seien i se desmantele sense problemes de seguretat per als ciutadans. Vam estar també en Peníscola, sobretot en el top... A veure, n'hi ha que controlar el top Manta per a que els autònoms i els comerços puguen subsistir, perquè és un problema que a moltes localitats afecta i al final és un problema nacional. I vam estar també en molts pobles com Sorita, que tenim també una consejala allí molt valenta. Uh-huh. I la veritat és que vam estar parlant en ella, vam estar veient el balneari de Balma, vam estar mirant com la gent vivia en aquests pobles que són 100 habitants. Uh-huh. I sobretot ella la vam tindre que apoyar, perquè en 40 anys només havien eixit de consejals homes en el seu poble. Uh-huh. I vam tindre que apoyar-la per a traure una llista de 5 dones, perquè setmana i menys, de 3 a 5 dones. I vam tindre que pelear moltíssim, una perquè és que era una consejala i una altra perquè les dones que viuen en aquests pobles tan xicotets i tan apartats tingueren el valor de plantar cara a lo que n'hi havia fins ara.
De fer-se avant.
Sí. Vam estar en el Parador. També vam anar a Morella, vam estar veient el turisme, perquè, bueno, és la nostra bandera de turisme rural, Morella, allí dalt, i des de luego vam estar en el Parador, i pareix mentira que en el Parador tinguen allí el lletrero ficat, que ja no li queda ni pintura, de que s'han gastat 5 milions d'euros. 5 milions d'euros en un Parador que no existeix. La meva pregunta és, on estan aquests 5 milions d'euros?
Perquè si no està el Parador...
No, està el lletrero. Només n'hi ha un lletrero.
Mire, perdona que me riga, però... és brutal.
Sí, no, jo tampoc ho sabia, no ho havia vist, sabíem la informació, però anar allí, estar mirant tot el poble, estar parlant amb la gent i veure només un lletrero que ha costat 5 milions d'euros, pues la meva contestació va ser, bueno, si l'empresa, que no vaig a dir el nom de l'empresa, però si la constructora del Parador fora família de les empreses audiovisuals del senyor Puig, pues pràcticament i separador estaria fet, però crec que està un poc abandonat de la mà. Uh-huh. Lo que la pregunta és, i esos 5 milions d'euros que hem pagat tots, on s'han invertit? Perquè a part de fer un subterrani, han començat a fer un túnel perquè puguin passar les màquines. Uh-huh. Però ja van. O sigui, n'hi ha un forat enmig la muntanya, baix de lo que és la iglesia, per a que puguem es començar a passar les màquines dins del poble, perquè clar, el Parador està justament en el centre, en la muntanyeta. Uh-huh. I ahí està, o sigui, n'hi ha un foraet i en aquest foraet s'han gastat 5 milions d'euros, per tant és lamentable.
I no se li pot reclamar a ningú que mos diga on han anat a parar aquests 5 milions d'euros?
Pues mira, fa 2 anys ja, en el 2016-2017, ja vam reclamar en el Congrés, en la Comissió de Turisme. Uh-huh. I ara l'any passat també van reclamar des de Ciudadanos, no només el Parador de Morella, altres en tota Espanya que estan paralitzats en la mateixa situació. Uh-huh. I la contestació del govern és que sí, que està el projecte, però estan esperant les licitacions o les licitacions estan en procés. Però això és l'única explicació que ens han donat, però...
I els diners estan...
No, de diners no em vull parlar res. No ens han contestat absolutament res.
No estan retesos, no estan en una assignació especial?
Pues suposo que haurien d'estar en els pressupostos generals, però aquesta és l'hora que, com els pressupostos generals també fa 2 anys que estan paralitzats, pues no sabem a veure en quins pressupostos generals ens han ficat. M'agradaria saber-lo en els pressupostos de Sánchez que a veure, que tampoc han tirat avant.
Pues el seu líder, Albert Rivera, el dia del debat sí que ens va dir ben claret que paguem 1.000 euros per espanyol. És dir, que això mos costa cada espanyol 1.000 euros. Cada cas de corrupció, perquè ara nosaltres imaginem que 5 milions d'euros sí que estan en una consigna i que nosaltres que els tindran per construir-lo. Però si no els estan, se tindran que traure. És dir, i tot això és un fruit, és fruit de que nosaltres paguem 1.000 euros que vos coste cada un 1.000 euros.
Si la gent... jo sé que la gent està farta, perquè jo també ho estic. Estem farts de repetir tots els dies el mateix, de sentir tots els dies el mateix, de no voler ninguna solució. Però vull que la gent reflexione un poc a casa, perquè tots tenim la informació, però n'hi ha que reflexionar-lo a vegades per a un moment, perquè tots anem de pressa treballant i fent les nostres coses diàries, i pensar, a veure, només els casos de corrupció que hem vist en els últims 2 o 3 anys, tant del PP com del PSOE, que ha sigut en Castelló també n'han eixit. Tots els casos en els ajuntaments que estiguen demostrats o no, que s'hagin anat a lluir o no, però que tots en els nostres pobles sabem qui ha fet les coses bé i qui les ha fet malament, una altra cosa és que ho pugues demostrar. I tots els que estan eixint ara mateixa, que estan en procés, o els que eixiran, com l'ERE, que tenia que haver eixit ja la sentència ara aquestes setmanes, i no sé com, pues jo crec que l'han paralitzat perquè no s'interessa per eleccions, i és la meva opinió, isqueren, i tots sapiguem, i es començarem a sumar els diners que s'han malgastat, que s'han gestionat malament, com pot ser el castor, els milions que ha costat, les desaladores, que si ara faig esta carretera ara entre jo i la torni a refer, que si ara cada vegada que hi ha un temporal en les platges, per exemple, se gasten una millona arreglant-les, per no res, perquè després tornem a tindre un altre temporal i se'n va tot a pique, en més de fer un projecte de regeneració que dure a llarg plaça. Si tots aquests diners se sumaren i se sumaren, jo crec que totes les necessitats, tot el que ens fa falta en tota Espanya, en un any se feia.
Bueno, però en la regeneració d'un govern és on d'alguna manera la gent que ha defraudat o que no ha fet bon ús del seu càrrec se'ls demanen responsabilitats.
Sí, però no s'ha fet mai.
En el cas de l'ERE sí que és cert que així dia la notícia de que el dia 7 es comencen a declarar.
Sí, però és que ho estan paralitzant des de fa anys. Perquè el cas dels ERE se sap des de fa molt de temps. I el problema en els casos de l'ERE és que han estat pues, gent molt... No només han estat polítics, han estat sindicats, han estat administració...
Hi ha molta gent implicada.
Igual que ha hagut en altres casos molt, molt importants. A veure, com és possible que també els bancs hagin anat a pique i hagin tingut que rescatar nosaltres i aquests diners se tornaran, no se tornaran. Que les carreteres se facin malament alrededor la Radial 3 de Madrid i resulta que com l'empresa que se ho ha quedat no trau benefici, doncs ho té que tornar a quedar a l'Estat i tornar a licitar-lo i tornar-li a pagar a l'altre perquè ho puga mantenir. Ara, el que no pot ser és que traten els diners públics com si no foren de ningú, com si això fos una maquineta, tu feres els diners i no s'acaben mai. No perquè ells de les borxaques de tots. El que vull que reflexioni la gent és que estem fins als nassos, i perdona'm que ho diga aixina, de que només fem que pagar, i la gent que té que gestionar estiga malgastant i que no li importa un pepino. Jo una vegada, en les últimes comissions, vaig tindre el secretari d'Estat parlant de les desaladores i parlant de les empreses que s'havien muntat, de les plaques solars, etc. I és que jo estava enfadada com una mona parlant en ell, dient-li que m'estava arruïnant a 5 municipis de tota la província, enfadada moltíssim, que eren, a veure, Moncofa té 6.000 habitants, Xilxes ne té 3.000, Oropesa i Benicàssim són un poquet més gran, però Cabanes, llavors, el que és molt menut, i que aquesta gent han de pagar només en Moncofa i en Xilxes 1 milió d'euros a l'any del pressupost municipal. O sigui, que anem a eixir a 100 euros per mes per casa per poder pagar aquest gasto. La gent no té faena, la gent està vivint de lo que pot i damunt nosaltres anem a ficar-li uns impostos i tot el món pega cabotada. Jo crec que és vergonyós el que s'està plantejant. La gent té aquesta informació, el que n'hi ha que sentar-se i es començarà a pensar, i ja està bé que tant PP com PSOE estiguen manipulant les enquestes també per a que assustara la gent i per tornar al bipartidisme.
Sí, perquè ens dona, en la província de Castelló, ens dona, el Partit Socialista se manté en 2 escons, el Partit Popular en recupera 1, per tant en tindria 2, i hi ha una pugna entre Vox i Unides Podem. En aquest cas, en aquesta enquesta, se deixen fora Ciudadanos.
Per supost, es molestem a tots. El que vull que tinga clar la gent és que nosaltres som un partit nou, som professionals, estem de passo, i el que no suportem de cap manera és que manipulen a la gent, manipulen la intel·ligència de la gent i sobretot visquen a costa de la gent treballadora i estiguen malgastant els nostres diners, perquè són nostres, no són d'ells, són de tots. Jo no me crec les enquestes, el que estan fent és manipular les tendències de vot. Jo li dic a la gent que tant PP o PSOE necessita un partit com Ciudadanos per a parar los espeus, perquè nosaltres no mos casem en ningú, ni en uns ni en els altres, intentarem pactar en tots perquè n'hi hagi govern i no n'hi hagi en unes terceres eleccions, que per exemple Baldoví i altres d'altres partits ja estan dient que volen unes altres terceres eleccions perquè no els interessa el que estan traent.
Que clar, a terceres eleccions.
Entonces, jo ja t'he dit que mos estan tirant fora de tot el que n'hi ha, perquè li molestem al PP, li molestem al PSOE, perquè nosaltres no volem el bipartidisme. Nosaltres volem que n'hi hagi un centre al mig que puga pactar en totes les bandes, que puga tirar este país avant i, des de luego, parar-li els peus al que mane. Perquè quan tu estàs en el poder, tens que tindre algú que te controle. I PSOE i PP l'únic que han fet ha sigut: ara manes tu 4 anys i jo te doné el que puga. Ara manes tu, perdona, recorda't que jo les altres 4 anys te vaig enxufar a tota esta gent, ara enxufa'm a estos que si no se me'n van a casa. Entonces, per tant, ja està bé de tanta tonteria, ja està bé de burlar-se de la gent i nosaltres estem així per parar els peus a un i a l'altre i fer les coses conforme Déu mana.
Què tal aire en València?
Pues va molt
estar el líder del partit,
sí,
no?
Sí, sí, encantada de que mos visite, encara que Espanya és molt gran per a una persona. Va vindre ahir i vam parlar de les famílies, una de les coses que ningú altre partit en 40 anys ha fet. N'hi ha que parlar de les famílies, de totes. Vam tindre una representació de diferents tipus de família que n'hi ha i, per supost, portem mesures en programa per a totes. Una d'elles és autònomos, ¿vale? Perquè hi havia una família que venia amb 3 xiquets, els dos eren autònomos i se les havien passat canutes per a poder criar-los i poder tindre una conciliació familiar. Lo que no està clar és que un autònomo té que estar equiparat a un assalariat en moltes de les coses normals,
desbeneficis
que tenim. Per tant, sí que, per exemple, n'hi ha que tindre l'home i la dona per a poder estar en igualtat de condicions, pues, obligar a paternitat i a maternitat fins a, per exemple, 16 setmanes i que després d'eixa paternitat o maternitat no se pague la quota d'autònomos durant 2 anys, per exemple. Per què? Perquè deix... A veure, en aquesta manera estàs fomentant la igualtat. La igualtat no és ficar-se darrere una pancarta, xillar i comprar-se una camiseta mora, rosa o verda o groga. La igualtat està en ficar mesures per a que una empresa no te deixi de costat per ser una dona o estigues en edat fèrtil, conforme m'han dit a mi moltes vegades, o entre un home i una dona els dos puguen decidir qui se queda en casa, perquè al meu home li encanta estar en casa amb el meu fill, però a lo millor no s'ho ha pogut permetir. Per lo tant, n'hi ha que ficar mesures per a que tots puguem estar en igualtat de condicions, però ja te dic, lo que més és són mesures d'empleo, mesures de beneficis fiscals, i això és lo que val. Una altra de les famílies que van vindre era una xica que està soltera i va decidir, no té parella, i va decidir fer-se una fertilitat in vitro. I un altre dels problemes que tenim és que una dona soltera, de 30 i algo anys fins als 40, te fiquen molts problemes perquè no tens parella, damunt era autònoma. Per tant, per què avui en dia no, una dona no pot tindre un fill si vol? És que tenim...
Però te posen problemes, torna-ho a explicar-lo, Julia.
Sí, Sandra, mira, per exemple, tu vas a l'IBI, I a part de que no tens que tindre ninguna enfermedad crònica, no tens que haver passat per un càncer, no tens que tindre ningun problema de salut, a part, n'hi ha una cosa que a mi me fa risa, no, és que me dona impotència. Lo que no pot ser és que te demanen informes familiars i si veuen que és una dona soles que no té parella, lo primer que te pregunten és: vas a poder viure, sobreviure, perquè no tens parella? Perdona, és que a un metge això no li importa.
No, claro.
És que jo crec que el que te donen una fertilitat in vitro a una dona no té res que veure si està soles, té parella o no ne té. Jo crec que avui en dia som tots prou moderns per a decidir si una dona vol tindre un fill o no. esta xica no ha volgut tindre'l en una altra parella, per què no pot tindre-lo a soles? És que no ho entenc.
I si és el model de família o els models de família que intenta explicar a Ciudadanos i ho fa cas per cas, perquè en este acte va ser un acte de famílies, de famílies.
Va ser de totes les famílies que avui en dia tenim en Espanya, en la nostra província, en la nostra comunitat.
Hem parlat de famílies autònomes.
Molt bé.
Hem parlat d'una dona que
de famílies monoparentals que tinguen, a veure, les famílies monoparentals tenen que ser considerades com família numerosa. I les famílies avui en dia de dos fills també s'han de considerar com famílies numeroses, perquè la majoria ne tenim un i cada vegada menys o cap. Per tant, n'hi ha que fomentar la natalitat perquè estem per darrere de totes les dades de la Unió Europea i n'hi ha que fomentar en mesures sèries.
Sense dir noms, un dels cas que te va llamar molt l'atenció o que penses que deuries traslladar?
Pues mira, jo tinc molts amics homosexuals, gais i lesbianes que estan casats avui en dia o que són parella i que tenen un problema molt, molt seri a l'hora d'adoptar un xiquet, o a l'hora de tindre un fill per gestació subrogada. El cas que vam tratar ahir, per exemple, se'n van tindre que anar als Estats Units per a poder fer-lo. N'hi ha moltíssima gent que està esperant en Ucrània. Jo crec que és lamentable que només avui en dia puguen tindre un fill per gestació subrogada la gent que tinga diners i la gent treballadora que no puga dispondre de $150,000, per exemple, per a pagar la intervenció, no puga tindre-ho. Estem tornant a que els rics poden fer el que vulguin i els treballadors que vivim de 1.000, 1.200 euros de sueldo no. Per tant, nosaltres intentem favorir que la igualtat siga de territoris, però sobretot la igualtat siga de les persones. Este cas va ser, si tu el sents parlar, no va ser un acte polític, va ser un acte per a conscienciar a la societat de que tenim moltes classes de famílies, moltíssimes, i que totes les famílies compten, que totes les famílies tenen que estar en igualtat de condicions i que totes les persones som iguals. A mi me molesta moltíssim que me diguen que sóc dona quan estic treballant. Per supost, jo alço el cap de que sóc dona, però jo tinc ja certa edat i el primer treball en una taulellera que vaig tindre, vaig entrar de jefe comptable i me van pagar 5.000 pessetes menys que la persona que se'n va anar perquè jo era millor. I l'única explicació que me van donar és perquè eres dona. Des d'entonces vaig començar a pelear en que mos traten per igual, però no ficar-me darrere una pancarta, sinó canviant la normativa, canviant les lleis i conscienciant d'aquesta societat de que una dona val el mateix que un home. I ja no això, que les famílies del mateix sexe són tan vàlides com un pare i ma mare o la que jo puga tindre en el meu home.
Quan la nit del debat electoral veus i si eres candidat i tot això nòmens, a tu què és el primer que te ve al cap?
Pues que estem molt darrere en puestos directius i en política. Estem molt per darrere de tindre la igualtat efectiva. Jo quan la vicepresidenta diu que el feminisme ja és suyo, m'entra algo perquè, a veure, jo sé el que les meves abueles han fet, el que les meues abueles han fet, el que ma mare ha fet, el que jo intente fer, i és un problema d'educació. Jo crec que en aquesta zona les dones hem donat molta batalla, hem cuidat de les famílies en molts moments, sense dones en aquesta província, en aquesta comunitat, perquè som més matriarcals que patriarcals, no haguem fet res, i n'hi ha que donar el valor a la dona. Però és que a mi no m'agrada que m'obriguin la porta, no m'agrada que me donen un tant per cent per a poder estar en política. Jo considero que lo millor que n'hi ha per canviar en aquesta societat és que parlem de persones. La que val i la que no se dedica a una altra cosa.
En el debat d'apunt, Sandra, tu eres l'única dona que hi havia.
Sí, i me vaig tindre que plantar en algun moment, me vaig sentir un poc ofesa. I el del senyor de Podemos, que també duen la bandera de feminista, li vaig tindre que dir que, per favor, que ahir era l'única dona jo i que ja estava bé de tratar-me com si jo fos idiota. O sea, perdona, però no. Va dir moltes coses sobre el Brexit, sobre economia internacional d'Estats Units i d'altres coses, i la veritat és que parlaven com si jo no existira allí. Bueno, el ministre no va existir, perquè si tots van veure, la veritat és que el senyor Duque, en tot el meu respecte a la seva professió, és un enginyer validíssim, no? Un astronauta, a veure, treballar per a la NASA, anar a la Lluna, com a professió jo el valore moltíssim i és una bandera espanyola que sí, ha estat per el món, però com a polític deixa molt que desitjar. La veritat és que això d'agarrar-se, no agarrar-se en sèrio el puesto que tens. Li vaig fer diverses preguntes sobre les universitats i em va dir que
no anava en ell,
que no era suyo, que ell no sabia nada. Jo dic, pues, si tu eres el ministre d'Universitats i Ciència i no saps res, i dic, pues, no sé qui ho sabrà. Així anava a Espanya.
I, veure, Sandra, ara el dijous hi ha un altre debat i en este cas són tot dones. Per una part m'ha donat alegria i per l'altra part he pensat, jolín, primero los chicos y ahora las chicas. Bueno, pero
sí,
después...
separació.
Después, no sé si es que s'han sentit un poc estranys i han dit, bueno, pues ara chicas, no?
Chicos y chicas, no sé, jo és que això me queda molt junt. Jo he sigut una persona que de veres, sempre he apostat perquè mos valoren a tots per igual. Jo és que veig a qualsevol persona i veig una persona. Me pot agradar, no me pot agradar... Però, a veure,
bueno, pues ara...
la veritat és lamentable que encara passen aquest tipus de coses.
Trauran jo... el número 2 de cada partit, són dones, i fija't que els analistes polítics i de màrqueting i tot el que més estan pues, volent traure d'aquest debat la llum que no van traure en el debat del dilluns, que eren tot homes. Perquè diuen que les dones... igual poden arribar a un acord per desbloquejar la situació del país i també opinen ells, que també això m'ha llamat molt l'atenció, no sé.
A veure, està mal que siguem tot homes o dones, a veure, ha quedat aixina perquè cada un fica de líder de president.
Sí. Tu estaves en el debat i eres una dona.
Una dona. Jo crec que, a veure, les dones tenim molta mà dreta. Jo crec que som un poc més diplomàtiques per lo general. Per lo general som un poc més diplomàtiques i sempre traem el que necessitem. A veure, si fa falta menjar, pues, ho soluciones. Si necessites comprar roba, ho soluciones. Organises casa, organises el món i organises l'estat.
I si n'hi ha que reclamar els diners del parador...
I si n'hi ha que reclamar els diners del parador o pelear-te perquè tot el món sàpiga que tenim les taronges més bones del món, pues, també estem ahí.
I perquè no mos facin pagar les desaladores, els preus...
Per supost. Entonces, som prou cabudes i jo crec que som un poquet més comunicatives i més diplomàtiques. Al final el que volem és que se solucionen les coses perquè estem acostumbrades a organitzar. Jo crec que fa falta que les dones donen un altre aspecte en el debat del dijous. Jo crec que sí, però també te dic una cosa, depèn de les persones, perquè jo conec a la senyora Lastra, conec algunes i la veritat, però no sé
si,
què dir-te.
Si les coneixes de primera mà, és dir...
Sí, que... ja te dic que preferís parlar de persones perquè n'hi ha homes bons, dones bones i n'hi ha de tot en este món. Jo crec que hem de pensar si les persones són competents o no per a fer una faena, si són límpies i són ètiques i la veritat, dona igual que siguin homes o dones, estan fent separació en la televisió pública perquè estan fomentant la separació d'un debat d'homes i un debat de dones, que ha caigut aixina i no podem fer res perquè els primers líders són homes i dones, però no li dones bombo i platillo, és que estàs fent una separació pública de que si els homes són millors o les dones són millors. No, perdona. Cada un té el seu caràcter, cada un té la seva faena, sí, i el que n'hi ha que ser bo és en lo teu.
Que la falta d'acord va ser per un excés de testosterona.
Bueno, sí, però és que n'hi ha dones en el PSOE que ne tenen massa, també. Com pot ser la vicepresidenta i la líder del grup parlamentari del PSOE. Però és que també pot ser, a veure, si veus a la dona d'Iglesias, bueno, pues també no sé què dite. Entonces, jo, o si veus també a la segona del PP, pues bé, jo crec que la testosterona l'han tingut tot el món, siga home o dona, i el que se dediquen és a marejar la perdiu, a no... es comença a treballar, a fer normes i a legislacions, i crec que ens estan venent el peix quan no toca. El que n'hi ha que és començar és a fer un govern, a ficar-se damunt de la taula i pactar medides, siguen homes, siguen dones, siga un partit o siga un altre, uh-huh. i es començar a funcionar i a treballar, perquè ara mateixa duem 8 mesos que el país està paralitzat. Per tant, sí que li dic a la gent que per favor no se quede en casa, que vaig a votar, que vote el que vulga o el que crega més oportú, uh-huh. que reflexione antes de deixar el vot i que pense què és el millor per a la seva família, per al seu poble, per a la seva comunitat, i que, no, que exercisca el dret que tenim tots, el dret a protestar en les urnes. I això és la meva d'això. Per favor, que no n'hi hagi abstenció, perquè si no al final els extrems, o bé d'esquerra o bé de dreta, se ficaran al mig i els extrems no són bons per ningú.
I quan mos diuen des del Partit Popular, per exemple, en el seu cas, o des del Partit Socialista, que pot ser els altres casos, que necessiten el vot útil, vostè què els diria?
A veure, pues que han estat governant PP i PSOE 40 anys, que han tingut el vot útil en les mans i no han sabut fer absolutament res, pràcticament, ficamos en molts compromisos, estar en crisi, arruïnamos després, i la gent, a veure, el país ha funcionat perquè la gent segueix treballant. Uh-huh. Els autònoms segueixen treballant, la gent segueix treballant i tots mos apanyen. Ara mateix no hem tingut govern en 8 mesos i el país ha funcionat igual. Per tant, els polítics que han estat en 40 anys han tingut el vot útil i no han fet absolutament res per als ciutadans. Per tant, això de voto útil m'entra la risa. Però la risa. El voto útil l'han tingut en les mans i no l'han aprofitat. Per tant, que deixen passar a altres partits, com pot ser Ciudadanos, que nosaltres no parlem ni de voto útil ni de vota útil. Per mi, qualsevol ciutadà me vote o no me vote, és la meva responsabilitat i és a lo que vaig a treballar. I el dia que perga aquesta actitud, me quedaré en ma casa i deixaré la política.
Perfecte. Sandra Julià, molta sort.
Moltíssima sort a tots, sobretot als autònoms que avui hem estat pegant la tabarra en els autònoms per ací, que tenim molta feina a fer.
Cuidar el teixit empresarial.
Sí, perquè són els que ens donen empleo als demés, uh-huh. i n'hi ha que afavorir a la gent que treballa en nòmina, però sobretot al que te dona l'empleo també, n'hi ha que valorar-lo tot.
Molt bé, moltes gràcies, Sandra.
A vosaltres, encantada.